Durant 37 anys, de manera continuada, es va mantenir a la ràdio, va canviar d'emissora, va començar a Ràdio Barcelona, després va estar a altres emissores, després en parlarem amb el convidat que avui ens acompanya. Va arribar a rebre, es diu, entre 25 i 30.000 cartes mensuals demanant diferents qüestions, bàsicament del que va acabar sent, perquè va néixer com un programa de bellesa, però va acabar sent bàsicament un consultori
sentimental.
Essencialment sentimental. Un consultori que després doncs, ha esdevingut un fenomen i un punt de referència a la ràdio, perquè tant des del punt de vista dels que l'avalaven com des del punt de vista dels que el criticaven, que també van ser molts, doncs evidentment es va considerar allò que ha sigut un gran fenomen popular, un gran fenomen de masses en aquesta ràdio, doncs, que comença en la immediata postguerra i acaba poc després de l'inici de la transició. Com és prou conegut, aquesta Elena Francis, durant molts anys va ser un enigma, no? La gent no sabia qui era, perquè finalment doncs, no era cap persona concreta, cap persona definida. Darrere de la Elena Francis hi havia uns inventors del programa, ara en parlarem, hi havia també un conjunt de guionistes, alguns que llegien les cartes que rebien i uns altres que hi donaven resposta. Va ser un grup de persones, en realitat un grup bastant ampli de persones, també de locutors, que van donar forma doncs, en aquest personatge, la Elena Francis, que per tant és, per dir-ho d'alguna manera, una realitat més virtual que real, però que en tot cas es va convertir en una referència radiofònica. No? Avui ens acompanya un dels guionistes, un dels principals guionistes del programa, un home que des de 1966 fins a 1984, si no vaig errat, va escriure moltes, o la major part, de les respostes que a través de la ràdio es van donar. Ell es diu Juan Soto Viñolo i és un periodista, en fi, diguem-ho així, de llarga experiència i gran reconeixement en els mitjans barcelonins. Després repassarem per molts dels que ell hi ha participat. En tot cas, amb ell farem memòria de la significació d'aquell programa, si ell em permet, mític, que va ser el Consultorio para la Mujer. Què tal, com estem?
Molt bé, bona tarda.
Disposats a fer memòria?
Disposats una vegada més.
A fer memòria.
Escolta, a mi, abans d'entrar en matèria, de totes les dades que ha donat el Ferran, hi ha hagut una que m'ha deixat absolutament estabornit, és a dir, es van arribar a enviar entre 25 i 30.000 cartes sobre aquest consultori, és a dir, gent interessada en saber alguna cosa, en que li contestessin alguna cosa?
Jo suposo que sí. Això és una cosa que escapa a la meva competència, però el consultori va tindre una gran audiència i sobretot una gran credibilitat. És possible aquesta xifra, perquè la gent abans no havia televisió quan va començar i quan va acabar pues, la televisió ja estava una mica més ficada. No? Se dirigia al consultori amb una fe absolutament cega, no?
Clar, perquè estem parlant d'un consultori que s'emetia per tota Espanya, òbviament, sí. I per tant estem parlant d'una època i d'un moment en el qual, com tu deies ara fa molt bé, doncs no hi havia pràcticament masses mitjans de comunicació i tothom estava enganxat al mateix lloc. No?
Sí, sí, jo crec que aquesta xifra de 25-30.000 cartes mensuals es pot donar per bona.
Situem Juan Soto Viñolo, perquè ell és d'aquestes persones que s'han vinculat sempre a la ràdio. Ell es defineix com a escriptor i periodista, ha escrit molts llibres, diferents llibres, sobre temes molt diversos. Un dels temes que més li interessen és el del toro, si no ho tinc mal entès, és el del toro i tot l'entorn, no? El de la corrida. Ell és una persona que reivindica l'ofici, en aquest cas, doncs, de guionista en el si de la ràdio, no? Perquè durant molts anys ha fet aquesta funció de guionista. Ell ha estat redactor de Ràdio Nacional d'Espanya en molts programes, molts de tipus informatiu, biogràfic, històric, programes de creació de tota naturalesa, i li hem pogut llegir doncs, els seus comentaris com a periodista doncs, a Teleexpress, a Mundo Diario, a Ràdio Nacional, actualment al Periódico, i és el corresponsal d'un programa de toros que es diu Aplausos, si no recordo malament. No?
Sí, és un programa, no és un programa, és un setmanari de València.
Un setmanari?
De difusió nacional, sí.
I ha publicat Corres desnudos, Como el rayo, Manolete, no?
Sí, una biografia.
Torero para olvidar una guerra, això deu ser el Paquirri, no? Paquirri?
No, és el Manolete, també.
Ah, és el Manolete. Amor y muerte, és un altre llibre, no?
Sí.
Conozca los toros y a tu vera siempre a la perita tuya. I en tot cas, en el programa en el que ara estem, bàsicament hi estàs perquè a partir de 1966 vas entrar com a guionista d'aquest consultori. Recordes el primer dia, la primera carta que vas assumir per contestar?
Sí, jo vaig començar a l'abril, del 66. Si no la primera carta, n'hi ha una que és emblemàtica i de la que jo parlo sempre, i va ser la carta d'una noia de Galícia que vivia a una aldea, un poblet molt petit, i aquesta carta, que a mi em va impactar molt, sobretot perquè era l'any 66, era la carta del cura del pueblo. El cura del pueblo la estava seduciendo, la estava conquistando, perquè, bueno, tenia una autoritat moral sobre ella. Anava a la seva casa, merendava i li deia als pares que volia casar-se amb la filla, no? Uh-huh. Esclar, això es va conèixer en seguida per al poble i van sortir veus avisant-la, no? I llavors aquesta noia pues va escriure a l'Helena Francis i li deia, bueno, jo crec que tinc molta sort perquè el cura del meu poble es vol casar amb mi, això és possible i tal, no? I, bueno, jo li vaig contestar d'una manera molt diplomàtica, pensant que estàvem en l'any 65, li vaig dir que, bueno, que desviés la seva atenció sentimental hacia un jove de solter i del poble o d'algun altre lloc, no? Però aquesta va ser la primera, una de les primeres, no sé si en el primer consultori que vaig escriure en l'any 66, a l'abril.
I com va ser que et proposessin entrar a formar part d'aquest equip?
Bueno, jo tinc de dir, sobretot, que quedi molt clar una vegada més, que aquest és un programa que van crear els fundadors, el van crear, el van subvencionar i el van fer gran ells. Jo vaig ser una peça més d'aquell engranatge d'aquell equip on hi havia guionistes, locutors, muntadors, etc. No?
Qui va ser? Ara ens diràs. Qui van ser els fundadors? No ho hem explicat.
Bé, jo no m'agradaria parlar molt d'això. Va ser l'Institut de Bellesa Francis, que tenia uns propietaris, unes persones, que era la família Fradera, però no vull entrar més en aquest assumpte, perquè jo vull parlar de la meva tasca. Ells són els creadors i tots els honors són per a ells, no? Després està la labor individual de cada escull del que formaven l'equip. Jo vaig entrar perquè abans de mi van a veure tres guionistes, que eren tres dones, tres senyores, i, bueno, i la tercera ho va deixar l'any 66, i llavors jo, Jorge Arandes em va proposar, em va dir, bueno, tu et veus en cors de fer això, i vaig dir que sí, suposo que per la inconsciència de la joventut, i els patrocinadors em van dir, mira, faràs una prova de 3 mesos i ja et diran alguna cosa. Bueno, i els 3 mesos suposo que es van oblidar i es van convertir en 18 anys d'escriure cada dia 11 folis.
11 folis que eren aproximadament les 7 o 8 respostes que es donaven, no?, per programa.
Exacte, sí, que eren els 30 minuts d'antena.
Per situar en els nostres oïdors, que no necessàriament tots havien escoltat el programa o que no necessàriament tenien referència de l'especificitat del programa, i més enllà de que tu no t'agradi parlar-ne gaire, però situem una mica la història prèvia a tu, no? El programa neix el 1947, com ho hem dit, és el producte, doncs, en aquest cas, d'unes persones vinculades a la ràdio, però també alienes, a aquest Institut de Bellesa Francis. Per això va néixer, abans ho hem dit, com un programa de bellesa, i a poc a poc va anar esdevenint un consultori sentimental, que era bastant inexistent en aquells anys. Hi havia alguns precedents, pel que sabem, dels anys de la República, però en tot cas aquest era el primer consultori sentimental de després de la guerra. I era un consultori sentimental, doncs, que de seguida va tenir èxit justament per això, perquè en aquella ràdio d'aquells anys, que era una ràdio una mica encarcarada, molt, molt interessant, perquè la ràdio en aquells anys tenia una gran fortalesa, no hi havia televisió encara, no? Però amb tot aquests problemes més personals no apareixien, no? La ràdio es converteix, aquest consultori es converteix una mica en un mite justament per això, no? Perquè afronta un tipus de problemes o un tipus de diàlegs que normalment estan absents, no?, a la resta de la ràdio.
Sí, a més és que la gent té sempre necessitat de parlar, d'explicar les seves penes, les seves aventures, no? Llavors, parlar amb això, el que era un mite, aquesta locutora que es deia Elena Francis, amb una veu extraordinària, la Maruja Fernández, la senyora Caballé, etc., les locutores que la van acompanyar, com, no sé, com Pilar Morales, Soledad Ambrojo i moltes altres, doncs això li donava molta credibilitat.